tasques domèstiques, exceptuant la compra, única tasca domèstica, en què s'ha invertit la tendència i s'han ocupat amb més els homes, Mireia.
Déu-n'hi-do, o sigui, que la conclusió és que l'ocupació ha baixat tant per homes com per dones en un 20% i que les dones seguim sent les principals encarregades en les famílies biparentals. On,
correcte.
On ens indiques amb aquest estudi de les tasques domèstiques que ha fet l'Observatori de la Caixa a través de la Universitat de Barcelona i la Pompeu Fabra, que només és en la compra on els homes han posat més esforços.
Exacte, Mireia.
Doncs
el sacrifici continua sent de les dones en les tasques de la llar.
Titulars, doncs aquesta nova manera de comunicar pels joves, d'educar-los. Doncs parlant de titulars, Maria Rosa, quin titular ens dones d'avui?
Doncs que el professorat i la societat i les famílies prenguin consciència de com estan transmetent valors en relació al gènere a les dones.
I tant que sí, que les universitats s'apliquin i parlin de gènere. L'Anna Plans, el seu llibre Respecte a la meva sexualitat. I amb tots vosaltres, estimades i estimats oients, ens retrobem aquí, al Plusvàlua Dones. Gràcies a totes vosaltres, persones boniques, que ens esteu escoltant. I ens anem trobant dimarts, dijous. Doncs som-hi. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvàlua Dones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua Dones.
Passen gairebé 2 minuts de les 6, comencem el Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda de nou. Salutacions també avui del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El Papa s'adreça a la gent gran en un missatge que s'acaba de fer públic de cara a la primera jornada mundial dels avis i de les persones grans, que se celebrarà el proper 25 de juliol. Això passarà a partir d'aquest 2021 cada any, el diumenge més proper a la festa dels sants Joaquim i Anna, els pares de Maria, la Mare de Déu. Francesc subratlla en aquest missatge que la vocació d'allò que abans anomenàvem la tercera edat és custodiar les arrels, transmetre la fe als joves i cuidar els més petits. El pontífex diu que Déu envia àngels per consolar la nostra soledat. També destaca el somni de Joaquim i també el fet que aquesta pandèmia ha estat i és una dura prova que ha afectat de manera especial i molt més les persones grans. Des d'aquí ens unim a la salutació que el Sant Pare fa a totes aquelles, a tots aquells, molts dels quals ens escolteu i ens seguiu cada dia i que teniu ja una edat biològica que estem segurs que va acompanyada de l'esperança, de l'acceptació de les limitacions i alhora també d'aquest esperit alegre i jove que dona, en molts casos, la fe cristiana. Avui, després del resum informatiu, tindrem una taula d'anàlisi que estarà dedicada a la notícia del dia, sens dubte, a la concessió dels indults per part del govern espanyol, unes quantes hores després que Pedro Sánchez ho anunciés ahir mateix en un acte al Liceu de Barcelona. Ens acompanyaran Jordi López Camps i l'advocat penalista Lluís Batlló. I després tindrem, com cada dimarts, cap a 6:45, un nou temps de diàleg, espai de diàleg interreligiós. Tot això, i una miqueta més, fins a 6:45. Comencem. Passen 4 minuts i mig de les 6.
Mirador de l'Actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquesta tarda l'amnistia i un referèndum acordat després que el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat aquest matí els indults als presos del procés. En una declaració sense preguntes i acompanyat pel govern en ple, a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president ha defensat que els indults són un reconeixement, que la condemna va ser injusta. Ha dit i ha afegit que cal apostar per la política, pel diàleg i per la negociació, així com per les solucions que generen més consens. Ha estat en una compareixença de 5 minuts quan Pere Aragonès ha afirmat que els empresonats van entrar als centres penitenciaris amb el convenciment de no haver comès cap delicte i que en sortiran amb el cap ben alt i les idees intactes. També ha dit que tenen el convenciment que és l'hora de respectar la voluntat popular dels catalans. Com dèiem, els indults als 9 empresonats en el judici del procés ja són una realitat. Són uns indults individuals, parcials i també reversibles que anul·len les penes de presó i mantenen les d'inhabilitació. També estan condicionats que els indultats no cometin cap delicte greu els propers anys. El Consell de Ministres ha aprovat aquests indults després d'un llarg consell de més de 4 hores i, com ho havia anunciat ahir dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte al Liceu. Perquè els presos puguin sortir, cal que el Tribunal Suprem dicti les interlocutòries d'alliberament. A més, els reials decrets dels 9 indults han de ser signats pel rei i publicats en el butlletí oficial de l'Estat. La condició perquè el Suprem dicti les interlocutòries és que hagi rebut una comunicació oficial per part de l'executiu espanyol, cosa que formalment no s'ha produït. És per això que el Suprem podria no pronunciar-se fins que avui, demà, millor dit, el BOE publiqui els indults i siguin llavors sí, amb la signatura del cap de l'Estat, decisió oficial. Per tant, la previsió amb què treballa el govern espanyol és que els presos surtin demà dimecres de Batràs, de Puig de les Basses i de Lledoners. Reaccions de suport i també contràries a aquests indults. Des del PP, Ciutadans i Vox ja han anunciat que s'engegarà la maquinària judicial per recórrer la decisió. El president del PP, Pablo Casado, ha dit que la seva formació ho pot fer perquè és, segons ha dit, una part afectada. En una entrevista a Onda Cero, Casado ha dit que sol·licitarà la legitimació basant-se en un informe de la Guàrdia Civil que afirma que els membres del CDR investigats per l'Audiència Nacional van realitzar cerques a internet de possibles objectius entre personalitats contràries a la independència, entre les quals hi hauria el mateix Casado. El govern espanyol aprovarà dijous una baixada de l'IVA de la llum del 21 al 10% fins a finals d'any en el Consell de Ministres Extraordinari que hi ha convocat. Aquesta mesura s'aprovarà a proposta d'Unides Podem i serà efectiva per als consumidors domèstics que tinguin contractada una potència de fins a 10 kW. La plataforma d'unitat sindical de CaixaBank, formada per tots els sindicats que compten amb representació en l'entitat financera, ha convocat per avui una vaga a tota Espanya. L'aturada es desenvolupa tot just una setmana abans que conclogui el termini per negociar l'expedient de regulació d'ocupació presentat pel banc, que preveu actualment unes 7.400 extincions de contracte i 686 recol·locacions en empreses filials. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores podem tenir encara algun ruixat a punts a les comarques del Pirineu, però seran fenòmens puntuals i molt aïllats. Però el temps canvia de cara demà amb força més núvols arreu de Catalunya i ja demà al matí amb precipitacions que poden afectar qualsevol indret. Seran molt més probables al matí a punts del prelitoral, alguns punts de l'interior, Pirineu i Prepirineu. I de cara a la tarda, aquests ruixats afectarien sobretot terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona, bona part de les comarques de Girona i també alguns punts del sud de Tarragona, amb unes temperatures màximes demà que seran més baixes que les d'avui. Refrescarà una mica, però continuarà fent calor, però poden baixar entre 2 i 4 graus les temperatures respecte a les d'avui. Durant la revella, tranquil·litat a tot Catalunya. No serà una revella excessivament calorosa. Les temperatures, després de les tempestes que hi haurà al llarg del dia, seran una miqueta més baixes arreu del país. El dia de Sant Joan, dijous, tranquil·litat, tot i que a la tarda, amb tempestes al Pirineu, però serà un dia força assolellat i amb unes temperatures que a primeres hores del matí seran una miqueta més baixes, però en canvi dijous pujaran.
Gràcies, Jordi. I la Basílica de la Sagrada Família acollirà al setembre un concert de la Filarmònica de Viena. El director de Mitjans de Comunicació de la Unió Europea de Radiodifusió, Jean-Philippe de Tender, ha dit que no es pot viure sense art a la roda de premsa de presentació d'aquest concert. El 18 de setembre serà quan el Temple d'Antoni Gaudí acollirà aquest esdeveniment. En la roda de premsa, el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, ha destacat que aquest serà un concert especial tenint en compte les circumstàncies que ens toca viure perquè, segons ha conclòs, tots necessitem actes d'esperança.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida, és el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Dos minuts i mig i serà un quart de set. Anem ràpidament a la nostra anàlisi avui de la notícia del dia, lògicament. I és que el govern espanyol ha concedit els indults als 9 dirigents independentistes que es troben a la presó complint condemna del Suprem. La proposta de retrobament exposada per Pedro Sánchez ahir dilluns al Teatre del Liceu de Barcelona, juntament amb la concessió avui d'aquesta mesura de gràcia, és la notícia destacada de les últimes hores. El president de l'executiu defensava, des del cor de la capital catalana, la decisió d'indultar els presos davant d'uns 300 representants de la societat civil catalana. Fonts de la Moncloa han qualificat de fonamental aquest acte en què Sánchez va defensar ahir la seva aposta per la concòrdia, va dir, i no pas per la venjança. A més, l'anunci s'ha fet tot just hores abans que l'executiu de Socialistes i Podem hagi aprovat, com així ha estat aquest migdia, després d'un llarg Consell de Ministres, la concessió d'aquesta exempció de les penes imposades pel Suprem. Recordem que la setmana passada van ser molt importants les valoracions sobre els indults expressades en el marc de les jornades del Cercle d'Economia, on el president de l'entitat, Javier Faus, emplaçava el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a aprofitar una oportunitat històrica, deia, que permet obrir una etapa de concòrdia amb Espanya. Assegurava que la mesura de gràcia pot ajudar a normalitzar les relacions entre la Generalitat i el govern espanyol, un escenari que també creu que facilitarà el retorn d'empreses que van marxar de Catalunya després de l'1 d'octubre del 2017. Aquestes observacions públiques, a les quals cal afegir les ja conegudes també dels bisbes de Catalunya, que defensaven les mesures de gràcia per resoldre totes les situacions de conflicte, han servit de preparació del terreny, per dir-ho així, de cara a una decisió certament complicada, però que de moment obre vies de diàleg sobre la situació política a Catalunya. Ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Jordi López Camps, que és membre del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i també exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, entre altres coses. Senyor López Camps, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda i content de tornar aquí després de molts mesos.
És veritat, nosaltres també contents de tenir-lo. Ara feia mesos, efectivament, tot i que han començat a venir alguns dels nostres col·laboradors, però en el cas de vostè avui és la primera vegada i ho celebrem en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Qui també va tornar un dia fa poc, però avui el tenim a la distància, és Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda, senyor Batlló.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
Bé, hem sentit ja moltes valoracions abans, quan ja se sabia que era un fet, i després de la concessió dels indults. Quina valoració en fan vostè, si vol començar el senyor López Camps, per exemple?
Bueno, jo penso que està bé, no? No.
Cap problema, no?
És que hi havia un problema amb el micròfon.
Molt bé, ja està.
Però la meva valoració és positiva, està bé evitar el patiment d'unes persones que és innecessari i injust que l'hagin patit. Com diuen en castellà, nadie le amarga un dulce, però no obstant, jo diria que després de que ha estat un excessiu patiment, perquè 3 anys llargs a la presó, doncs si realment el govern del PSOE volia concedir aquesta gràcia, podia haver-lo fet abans i haver estalviat aquest patiment a aquestes persones. Això com a primer grup de valoració. La segona valoració, bé, això permet establir un marc de negociació clar i diàfan sense la pressió de les persones que estan a la presó. Cal resoldre la gent que està a l'exili. I, per altra banda, també hi ha tot un paquet de 3.000 persones que estan pendents d'imputacions 1.000, doncs que també caldria veure com es resol. I, finalment, aquesta actuació del Tribunal de Comptes, que està intentant descapitalitzar a uns quants dirigents independentistes. És a dir, lo de l'indult va bé per 9 persones que han patit injustament, però hi ha una quantitat de temes que encara estan oberts i que cal anar-los resolent. Sí, a partir d'aquí, la taula de negociació s'ha de reunir i cal establir una agenda de negociació política sobre els temes que preocupen amb uns i preocupen amb uns altres.
Senyor Lluís Batlló, vostè què en pensa dels indults concretament i, si vol, del context de les altres realitats que tenim sobre aquest tema polític?
Sí, a veure, jo no estaria del tot d'acord amb el que comenta el Jordi, perquè estic totalment a favor dels indults, però no tant per poder pal·liar el patiment de les persones que van ser condemnades, sinó per poder ajudar a la pau social tan necessària a Catalunya. Jo crec que ara estem veient avui al Twitter molta gent encesa contradint els indults, però jo penso que qualsevol persona que viu a Catalunya té que estar feliç de poder veure un retrobament, una concòrdia, no? En aquest sentit, jo penso que és important. Pensem una cosa, que els indults és el perdó de la pena, no del delicte. Llavors, hi ha molta gent que pateix per compliment de penes dels més diversos delictes. I particularment, podem estar contents que aquestes 9 persones estiguin lliures o estiguin a punt de ser lliures, però penso més en la pau social de tots els milions de persones que formem aquesta societat catalana, no? Uh-huh. I el que sí que apuntava el Jordi, i ara veurem a veure jurídicament, és molt interessant, què passarà amb aquest món de persones imputades, amb el jutjat d'instrucció 13, després els exiliats, amb el senyor Puigdemont, la senyora Marta Rovira, perquè, clar, si hi ha un indult, no tindria massa sentit realment que aquestes persones, si vinguessin a Espanya, poguessin ser condemnades per un delicte per al qual la resta d'acusats ja ha estat indultat, no? O sigui que no sé jurídicament què és el que passarà. Sí. Però hi ha una cosa també, perquè es parla molt ara de que, per exemple, doncs el Consell d'Europa ha demanat els indults i que es rebaixi la pena de sedició, però també s'ha de veure que el Consell d'Europa no és la Unió Europea, ¿vale? Això ho he vist avui, que diguéssim, a Twitter tothom, els independentistes, diguéssim, començaven a donar la raó al Consell d'Europa, ens ha donat la raó, no és ben bé això. El Consell d'Europa és una organització no governamental molt important, això sí, molt important, però no és el Parlament Europeu, perquè el Parlament Europeu, recordem que va treure la immunitat al senyor Puigdemont ara fa cosa de 2 mesos.
Bé, moltes coses s'han dit en pocs minuts minuts. Ha dit el senyor Jordi López Camps que tot el que ha passat judicialment en això és injust, ho ha dit, és la seva convicció. Vostè està d'acord també amb això? Perquè, clar, el tema de dir és injust o no també és opinable i hi ha diverses visions sobre això. Tenim, agradi o no, no?, un sistema judicial que és millorable, segur, i pot ser... no sé, ho dic per si no li sembla massa absolut, senyor López Camps.
No, jo voldria recordar una cosa que va dir el papa Pau VI.
Sí.
Si vols la pau, treballa per la justícia. Llavors, si realment volem la pau social, volem la pau en la convivència, que, bueno, caldria veure si realment aquí estem tan amb no pau de convivència, si realment hi ha molta tensió convivencial. Em dona la impressió que moltes vegades s'ha volgut escenificar una confrontació que en la realitat no hi era.
O exagerar, potser.
O exagerar. Uh-huh. Bueno, diguem-ho així, exagerar.
Com vulgui, com vulgui.
En qualsevol cas, el que caldria fer és que, si es vol avançar, i torno a insistir en el que he dit abans, caldria és trobar la sortida justa per tota aquella gent que ha estat afectada, com deia també el Lluís, pel tema del procés. És a dir, hi ha molta gent en aquests moments, uns que tenen el seu patrimoni embargat, els altres, com el Mas Collell, que li demanen l'intamarata de diners per una cosa que ni ell estava en el govern quan li reclamen. És a dir, una sèrie de coses que valdria la pena dir, escolta, fem un reset de tots, seiem-nos, i des del diàleg, des de la política, no des de la justícia com s'ha fet fins ara, sinó des de la política, plantegem-nos quins són els temes que estan en conflicte o que volem discutir per trobar uns acords possibles.
Mm-hmm. Sí, potser parlava vostè d'una justícia també legal, perquè ho pensa, però també d'una justícia humana, no? Social, sí, diguéssim, sí. No, no només de la justícia legal de l'Estat espanyol.
Sí, jo no sóc jurista.
Molt bé. Senyor Batlló, sí, sobre
sí,
què.
A veure, que sí, jo estic d'acord, diguéssim, en termes generals amb el que diu Jordi. El que passa és que jo penso que l'any 17, a l'octubre del 17, van passar coses. Van passar coses, no podem dir que no va passar res. La cosa, el problema, qual va ser? Que aquestes coses que van succeir, i potser aquest és el problema, no tenien una incardinació pròpiament amb un delicte penal. I el Tribunal Suprem, a l'hora de fer el judici, va condemnar agafant la franja, diguéssim, més greu de lo que podia ser allò que va passar. Ara bé, podem discutir si allò que va passar era una sedició, però que va ser algo que podrien ser inclús delicte, com ara desobediència, per exemple, això jo penso que des del punt de vista estrictament jurídic és així. El problema potser és la exacerbació de la pena a l'hora de condemnar aquestes persones per un delicte de sedició era difícil poder incardinar aquells fets que van succeir en la sedició.
Però llavors, perdona, Lluís, llavors...
Van passar.
Si hi havia aquesta imprecisió, per què s'opta per la via de forçar el dret i aleshores en lloc de acusar-los d'organitzar l'acusació sobre la desobediència, que entenc que si t'envien una cosa dient que no es pot fer i tu la fas, doncs aquí xoca, i un obeeix i l'altre no obeeix.
Encara que es faci fins i tot a consciència d'haver-ho fet bé. O
apel·lant a la consciència personal, el que sigui, objectivament hi ha una desobediència, però no una sedició. Per què es força tant? I aquí és on jo veig que aquesta justícia és injusta en la mesura que opta pel camí més tortuós, torticero, que dirien en castellà, sí, de forçar una interpretació d'una desobediència per una sedició. Uh-huh. I així es pogué acusar...
Sí, podríem estar d'acord amb aquest aspecte, que tu dius, Jordi. Sí,
bé, hi ha un consens, un punt de trobada des de la discrepància, evidentment sempre respectable i legítima. Bé, ens queden encara uns minutets, pocs, però alguns sí. Com valoren el que va ser la posada en escena, per dir-ho així, de Pedro Sánchez ahir al Liceu, i una mica el que ha passat en aquestes últimes hores, també amb les posicions contràries molt, molt fermes, no?, del PP, Ciutadans i Vox, que fins i tot recorreran, han dit, al Suprem.
Sí. A mi la posta, la misa nascent del Pedro Sánchez, ho trobo un insult a l'intel·ligència, és a dir, no calia fer això. Per mi la metàfora de tot el que va significar ahir va ser la manipulació del poema de Martí Pol. Va llegir la part que li va interessar i es va oblidar la part final, que és la que a mi m'interessava. Per tant, vol dir que, en qualsevol cas, era en aquesta societat tan comunicativa, mediàtica i del missatge de l'instant, el que va fer el Pedro Sánchez, suposo aconsellat molt bé sempre per l'Ivan Redondo, que és una mena de Rasputín de la Moncloa, doncs va organitzar una cosa que, bueno, que es podia haver fet com no es podia haver fet i no hauria passat absolutament res.
Clar, clar, sí, els indults, els... No calia fer això abans de la concessió dels indults. Sí, sí.
I si volia, perdona, si volia dir alguna cosa interessant i nou, primer reuneix-te amb el govern català i estableixes, és a dir, com a signe de que s'inicia una nova etapa, no que fem agitació i propaganda. Mhm.
Però s'ha de reconèixer, a veure, s'ha de reconèixer, Jordi, jo crec que el Pedro Sánchez ha estat molt valent de que, tenint molta societat en contra, ha finalment decretat els indults.
No, sí.
La opció seva, més enllà, diguéssim, de la puesta en escena d'ahir, que vull dir que tenia molta gent en contra, i penso que els independentistes que diuen, bueno, fem un gest polític, doncs mira, més, un gest més polític que el que s'ha fet amb els indults no és possible. Potser també se'ls podria haver dit al senyor Puigdemont al mes d'octubre del 17, fes un gest polític, i no, i es va passar siete pueblos, dient-lo així col·loquialment, no va ser un gest polític, va ser més, no, que això. Llavors, penso que en aquest sentit, bueno, és un bon començament. És un bon començament, i que si aquí, en lloc, i jo no és que sigui socialista, però si en lloc del Pedro Sánchez estigués el Pablo Casado, la diguéssim, la enervació que hi hauria a la nostra societat respecte a aquest tema seria molt pitjor. Mm-hmm. O sigui, que aquí almenys els socialistes, i ara amb Esquerra Republicana, doncs sembla que han agafat aquesta línia, podríem dir, soft, que tant és important per poder conviure.
Sí, la situació política, la crisi, evidentment no va pitjor, això sí que estan d'acord tots dos, no? S'ha fet un pas. Algun comentari sobre les paraules de Pere Aragonès? Ha fet una declaració sense preguntes, una compareixença de 5 minuts amb tot el govern en ple. Ha donat una mica de solemnitat, no?, al moment, el president de la Generalitat.
Ha recordat tres coses, si no m'equivoco.
Sí.
Que és la amnistia, referèndum, independència.
Ha dit aquestes tres peticions, però també ha dit que és un bon pas, i després, evidentment, ha dit que la condemna és injusta. Fins i tot ha dit que els indults són un reconeixement que la condemna va ser injusta. És una interpretació, sí, evidentment, que segur que no compartirà Pedro Sánchez. Però
bueno, jo penso que ell, el que estableix el president de la Generalitat, són els punts que es posaran, suposo, sobre la taula del diàleg, i a partir d'aquí, com deia molt bé el Lluís, és un temps optimista i bo per seure's, parlar, dialogar i trobar els punts per seguir avançant.
I veurem com es pot avançar, clar, també per dintre de les dificultats, evidentment. Sí. Ens queda un minut, no sé si vol fer breument l'última intervenció, senyor Lluís Batlló.
Bueno, jo solament dir, a veure si aquesta puesta en escena que deia el Pedro Sánchez no acaba sent la taula de diàleg una veritable puesta en escena i res més, perquè penso que les dues parts són conscients que aquí no es podrà... Hi ha un límit, i el límit és la llei, és la Constitució, i com que uns volen el referèndum i els altres no, ens trobarem amb aquest conflicte eternament. Però si es porta d'una manera tranquil·la, doncs, bueno, el problema és que no tornéssim al mes de setembre del 2017.
Sí. Bé, veurem. Potser cal una mica de discreció en aquesta taula de diàleg, senyor López Camps, per acabar.
Sí, jo penso que cal poc soroll i molta feina.
Doncs a veure si almenys és eficaç per aquesta via. Gràcies, Jordi López Camps, exdirector general de Fets Religiosos, entre altres coses, i amic d'aquesta casa, i gràcies també a Lluís Batlló, advocat penalista. Una abraçada a tots dos. Fins una altra.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Un minut i mig i seran 6:45.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís. Reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Comencem l'estona que dediquem cada dimarts al diàleg interreligiós, a la presència del fet cristià i d'altres creences en el món. No violència i cristianisme és el títol d'un encontre que s'ha organitzat per aquesta setmana, per aquest cap de setmana, els dies 26 i 27 de juny, en format presencial al costat de Madrid i també online. Hi ha la possibilitat de seguir-lo a distància. Testimonis com l'arcabisbe i sant Òscar Romero, César Chávez, Iqbal Masip o el mateix Martin Luther King, entre d'altres, seran els referents per a una reflexió compartida sobre allò que és viure la pau en clau cristiana, des de la diversitat. Les raons per les quals la no violència canvia el món, els fonaments cristians de la no violència, aquest gran valor vist a través de la història, experiències concretes viscudes per creients i realitats que necessiten respostes cristianes des de l'acció no violenta, són els grans temes que s'hi tractaran en diverses sessions participatives. Per ser-hi present, virtualment o de manera presencial, es pot enviar un missatge per correu electrònic a l'adreça nvycristianismo@gmail.com o bé trucar al telèfon 656-966-8-24. També es pot entrar en el web colectivonoviolencia.org. Ens acompanya avui el jesuïta Joan Morera, coordinador del grup No Violència Cristiana de Cristianisme i Justícia. Pare Joan Morera, bona tarda, hola.
Hola, bona tarda, què tal?
Com va tot?
Molt bé, gràcies.
Gràcies a vostè, a tu, per haver-nos atès. Com definiria aquest encontre No Violència i Cristianisme organitzat per aquest proper cap de setmana?
Sí, o sigui, bueno, potser com a definició diria que és una gran oportunitat que tenim per mobilitzar-nos, per aprofundir, per capacitar-nos una mica amb aquest estil de Jesús, no? Com a cristians sembla que bueno, estem vivint constantment enmig de molts conflictes i hi ha molts reptes, no? Avui dia, i necessitem aprofundir en les arrels de la nostra fe per poder trobar aquella manera de viure que pugui donar una resposta real i des de les arrels, no només des de les conseqüències, a tot això que estem vivint. No? Uh-huh. Llavors, clar, potser tot això té un marc, que és que bueno, nosaltres fa temps el grup de treball en no violència cristiana, de cristianisme i justícia, estàvem desenvolupant unes unitats, que és molt la no violència, és un projecte que estàvem fent, i enmig d'això doncs, vam anar coneixent altres entitats i vam anar veient que a la resta d'Espanya també hi havia altres entitats, algunes de les quals hi havia molts cristians, però no hi havia cap entitat cristiana que pogués o volgués cultivar la no violència en l'àmbit espanyol. No? Llavors vam pensar, home, una suma de forces és molt important per fer aquest efecte cascada en comunitats eclesials i que realment puguem viure des de dins això. Llavors, bueno, aquí va començar una mica tot plegat, no?
Sí, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i també som cristians, són algunes de les realitats que de Catalunya es fan presents, no?, en tota aquesta gran trobada.
Efectivament, sí.
Com va sorgir la idea d'organitzar aquest encontre i com està estructurat entre els dos dies, aquest dissabte i aquest diumenge?
Sí, o sigui, clar, enmig d'aquest compartir que vam anar coneixent altres entitats i altres persones que també estaven, que eren cristianes i estaven interessades, vam anar trobant-nos, no?, així virtualment, fins i tot enmig de la pandèmia, ara fa un any que ens hem anat trobant així esporàdicament, i anàvem pensant de quina manera podríem convidar la resta de l'Església i altra gent que pugui estar interessada a participar, a poder definir, a plantejar temes que siguin rellevants per poder afrontar així de cara i iniciar, a la vegada, alguna estructura que pugui capacitar-nos i compartir de manera, pot ser esporàdica, però en general que pogués anar-se cultivant des de la no violència cristiana, no? És a dir, que pogués fer un ressò a les comunitats de l'Estat espanyol per poder anar creixent en aquesta dimensió, no? Uh-huh. Llavors vam dir, mira, potser una manera seria fer una primera trobada, un encontre, que pogués despertar doncs, gent inquieta, que estigui, doncs, que vulgui, diguem-ne, comprometre's o anar més a fons en la seva fe de cara a afrontar la realitat. I vam estructurar aquests dos dies com un petit itinerari, no? Al principi, doncs, mirem d'explicar una mica el poder de la no violència, partim des de zero, per tant, vull dir que no pressuposem que els assistents coneguin d'aquest tracte i tot això, sinó que estiguin inquiets per aprofundir-hi, no? Uh-huh. Llavors, això ho farà el mateix col·lectiu de no violència, des d'on intentem fer partir aquest encontre. Després passaríem a una fonamentació cristiana, més bíblica, sobretot, que faria jo mateix. Després aniríem explorant més, una mica per tenir perspectiva, o sigui, la panoràmica històrica, no? O sigui, la no violència neix, bueno, com a mínim sabem, al segle XII o XIII abans de Crist, que ja el papir de la vaga, doncs, seria potser la primera constància que tenim, no? Però n'hi ha moltíssims casos que desconeixem. I després, i això ho faria l'Humberto García, i en Xavier Garí, que potser alguns el coneixen, doctor en història, doncs també acabaria d'aprofundir més la història de la no violència cristiana. Abans has dit alguns dels autors, però moltes vegades no coneixem, per exemple, aquí a Catalunya, doncs la no violència va venir molt a través de l'Anza del Basto, o bé en el sector més femení doncs hi ha la Sophie Scholl, Lima Bowie, Dorothy Day, o sigui, moltes cristianes que moltes vegades són ignorades i que també ens agradaria doncs, poder compartir, no?
Molt bé.
I a partir d'aquí, la Laura Mor doncs, presentaria, dintre dels reptes que tenim avui dia, una mica com una selecció de prioritats, com una proposta de prioritats, en què després, a partir d'una última intervenció més de Moisés Mato sobre les claus de la no violència per una acció no violenta, en una assemblea intentaríem, doncs, com fer xup-xup, no?, i veure què podríem prioritzar i què ens sembla important de poder afrontar des de la no violència cristiana, per tant, ètica, també, doncs avui dia, en el segle XXI i a l'Estat espanyol. Mm-hmm.
Doncs bé, per tant, entenem que s'elaborarà algun tipus de document final, no?, amb aquest xup-xup que vostè diu.
Esperem, sí.
Esperem. Recordem el web colectivonoviolencia.org, en castellà, tot junt, colectivonoviolencia.org. És curiós que la paraula no violència, ens ho deia vostè abans d'aquesta entrevista, és junta, tot junt.
Sí, és que, bueno, hi ha com diferents, diguem-ne, maneres d'entendre-ho, però els que ens hem dedicat una mica a la no violència entenem que no violència separat vol dir absència de violència, no guió violència, tal com normalment està fins i tot en diccionaris o així, pertany més a l'època de Gandhi i en la manera del govern britànic que tenia. Bueno, és una altra concepció, una mica, de no violència. En canvi, no violència tot junt és una manera de viure doncs, que parteix d'unes claus, que ara seria una mica llarg d'explicar, però vull dir, seria com viure provocativament per canviar les estructures injustes, no? I això és molt actiu i, per tant, ens agradaria encunyar aquesta paraula nova, d'alguna manera.
Molt bé. Bé, Joan Morera, que és coordinador del grup No Violència Cristiana de Cristianisme i Justícia, ens està parlant d'aquest encontre que avui presentem, No Violència i Cristianisme. Aquest proper cap de setmana es fa presencialment al nord de la Comunitat de Madrid, en una zona rural, en una serralada, i virtualment s'hi pot participar, oi? Hem donat abans l'adreça electrònica, potser és més fàcil entrar a la web colectivonoviolencia.org o trucant al telèfon 656 96 68 24. Alguna recomanació per apuntar-s'hi? Suposo que encara sí és a temps, sobretot virtualment.
Sí. Sí, o sigui, la preferència sempre és que poguessin assistir presencialment. Naturalment, és a Torremocha de Jarama, la Casa Emaús, que doncs, és un ambient molt familiar, molt rural, i si no, en cas que no, jo, per exemple, no podré, però en canvi sí que hi assisteixo doncs, online, no? I, per tant, que des de la mateixa pàgina web, aquesta colectivonoviolencia.org, doncs podeu trobar tots els detalls, fins i tot el programa, l'horari, les maneres d'inscriure-us, tot.
Molt
sí,
bé.
Sí.
I finalment, Joan Morera, sabem que en aquesta iniciativa participen col·lectius cristians, com hem dit abans, presents a Catalunya, com ara Som Cristians o Cristianisme i Justícia. Quins grans objectius, em sembla que ja ho ha dit una mica, però si ho vol ampliar o concloure, quins grans objectius té aquest encontre de cara a actuar per enfortir el missatge cristià des de la no-violència?
Sí, o sigui, una mica teníem en ment aquest típic trípode que normalment utilitzem, no? El cos, la ment i l'esperit, no? Doncs poder treballar les tres dimensions vol dir treballar la praxis, no? Aprofundir en l'acció davant dels grans reptes que ens trobem en el món d'avui, la formació, i per tant que doncs no, com dèiem, no pressuposem res, intentem doncs aprofundir cada vegada més, ajudant-nos mútuament, i l'espiritualitat, també, és a dir, tot això partint des de la vivència de la fe, des de la relació amb Déu, com aquest Déu no violent ens convida a poder obrir-nos al món i a comprometre'ns-hi, no? D'alguna manera, Jesús ens obre un estil de vida més valent, més compromès, no? I a vegades ens passa per alt això i vivim el nostre cristianisme d'una manera molt monòtona. Doncs una mica l'objectiu seria aquest, desvetllar consciències, compromís i valentia.
Encara que aquesta és una iniciativa eminentment catòlica, però estem segurs que serà ecumènica i fins i tot serà interreligiosa, perquè la no violència és transversal, oi?
I tant, i tant. Mica en mica això anirà creixent i sí, sí, i tant. Molt bé. Amb aquesta vocació creix.
Moltes gràcies al jesuïta Joan Morera, que ens ha acompanyat avui a Temps de Diàleg. Ell és el coordinador del grup No Violència Cristiana del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Una abraçada, que vagi molt bé, que sigui un èxit, i no es tracta tant de l'èxit humà, de la posada en escena, sinó de l'èxit que vindrà després, que ha de venir després.
I tant, moltes gràcies. Sí, sí, gràcies a tots també per fer-me ressò.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a 8:00 del vespre.
Thank you.
Ràdio Estel.
Arribem ja al final del Mirador de l'Actualitat. Després del nostre temps de diàleg dels dimarts, només ens queda dir-vos que la Conferència Episcopal Espanyola va posar en marxa ahir la campanya Yo firmo el testamento vital, un vídeo de gairebé un minut i mig de durada en què persones anònimes i públiques, famílies, persones grans, joves, treballadors o jubilats, entre d'altres, asseguren que signen aquest testament com a alternativa a l'eutanàsia, que entrarà en vigor regulada per llei aquest divendres. Amb aquest apunt acabem. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel amb les vespres. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.